Vagi bé, bona nit.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 29 de novembre ja del 2022, el dia que al programa entrevistarem Jordi Cruyff, director esportiu del Barça. Primera entrevista aquí a RAC1 del director esportiu blaugrana, del fill del mite, de Johan Cruyff. També ens visitarà avui Víctor Tomàs, una llegenda del Barça d'handbol a qui demà li retiren la samarreta al Palau Blaugrana durant el Barça Kill de Champions. Dos grans protagonistes del Barça al programa d'avui. El primer, Jordi Cruyff, per parlar sobretot del Mercato, de si serà possible fitxar al gener i a l'estiu, de De Jong, d'Araujo al Mundial, de la sortida de Gerard Piqué, del futur de Busquets i de molts altres noms propis de l'actualitat blaugrana. I el segon protagonista d'avui, Víctor Tomàs, ens visitarà aquí en directe, d'aquí uns minuts a l'estudi 1 de RAC1, i li hem preparat algunes sorpreses per repassar la seva carrera just el dia abans de viure un dels moments segurament més emotius de la seva trajectòria, amb aquesta retirada de la samarreta que penjarà ja per sempre al Palau Blaugrana. Jordi Cruyff i Víctor Tomàs, avui el Tu diràs en aquest desè dia del Mundial de Qatar.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1. Els marcadors de la jornada.
Ha començat l'última jornada de la fase de grups i ja tenim els primers classificats pels vuitens de final i dos grups ja absolutament definits del tot. Quim Salvador, hola, bona nit.
Bona nit, Aleix.
Com ha anat la jornada d'avui?
Doncs s'han tancat els grups B, que ha estat l'últim perquè els partits es jugaven al vespre a partir de les 8, amb aquests resultats. Iran 0, Estats Units 1, el gol l'ha fet Pulisic, ja passada de Serginho Dest, i Anglaterra 3, Gales 0, amb dos gols de Rashford i un de Foden. Amb aquests resultats, Anglaterra, campiona de grup amb 7 punts, i els Estats Units, segons amb 5 punts, jugaran els vuitens de final. Iran amb 3 punts i Gales amb 1 punt se'n tornen cap a casa. I abans a la tarda s'ha jugat la darrera jornada del grup A amb els resultats Qatar 0, Països Baixos 2, gols de Gapco i de Frenkie de Jong, i Senegal 2, gols d'Ismail Assar de penal i de Koulibaly, Equador 1, gol de Caicedo. Països Baixos, primer de grup amb 7 punts, i Senegal, segon de grup amb 6 punts, passen als vuitens de final. Equador amb 4 punts eliminat, igual que Qatar, que no ha sumat ni un sol punt i té el dubtós honor de ser la pitjor selecció anfitriona de la història de les Copes del Món de futbol. Amb els resultats d'avui, a més, han quedat ja definits dos dels enfrontaments dels vuitens de final. Dissabte a les 4 de la tarda, Països Baixos, Estats Units, i diumenge a les 8 del vespre, Anglaterra-Senegal.
Això és el que de moment ha passat avui i com està configurant-se aquest quadre de vuitens de final. Demà més, eh? Demà a les 4 de la tarda a RAC+1, a l'aplicació i per internet, farem els partits del grup D, del grup de França, a veure com es resol aquest grup, en què sembla que França serà campiona i passarà com a primera de grup. I demà a les 8 del vespre a RAC1, a la primera cadena, farem el desenllaç del grup C, el grup de l'Argentina, de Messi, de Polònia, de Lewandowski, de la Mèxic, del Tata Martino i també d'aquesta revelació de l'Aràbia Saudita. Demà a les 8, doncs, a RAC1, el desenllaç d'aquest partit entre l'Argentina i Polònia que pot decidir el futur dels argentins. Això no s'atura, continua el festival del Mundial de Qatar.
L'MVP de la jornada.
Com cada dia, destaquem un jugador. Joan Camí, amb qui et quedes avui?
Hola, Aleix, bona nit. Doncs amb Cody Gakpo, de Països Baixos. D'entrada et diré que és el màxim golejador del Mundial, amb 3 gols, empatat amb Mbappé, Ener València i Rashford. Ha marcat en els 3 partits de la fase de grups. Futbolista de 23 anys, nascut el 1999, que juga al PSV Eindhoven neerlandès. Molt alt i espigat, és versàtil i pot jugar en diferents posicions. És potent, ràpid, té un gran desequilibri i bon xut des de mitja distància. Ha passat per totes les categories inferiors del seu club, i també per la dels Països Baixos. Normalment juga d'extrema esquerra, però en l'esquema que utilitza Van Gaal està interpretant un rol més específic pel carril central, ja que els neerlandesos no juguen amb extrems en aquesta espècie de 3-4-2-1. Aquesta temporada ha marcat, atenció, 13 gols i ha fet 17 assistències en 24 partits entre Lliga, Copa i Europa League, uns números espectaculars que l'han portat a ser la gran referència ofensiva dels Països Baixos en aquest Mundial. És cert que la seva selecció no està practicant un futbol meravellós, que hi ha altres jugadors que han destacat o participat més individualment parlant, però també té mèrit la puntualitat amb què s'està mostrant el planeta futbol, just en el lloc i en el moment que ho havia de fer. És per aquests motius que avui, en el desè dia del Mundial, es mereix l'MVP del dia. Esperem que Rashford no s'enfadi, que avui també ha estat un dels grans protagonistes del dia.
Doncs sí, ens quedem amb aquest nom, un altre que posem a la llista, Cody Gakpo, gran futbolista, molt jove i que està sent una de les revelacions dels Països Baixos i també d'aquest Mundial de Qatar. I obrirem línies ja amb Qatar, com fem cada nit al Tu Diràs, amb el nostre enviat especial. Damià López, Marhaba, on has estat avui?
Bona nit, Aleix. Doncs aquest matí hem estat a l'entrenament de la selecció espanyola, la Qatar University, amb més de 100 periodistes de Japó. Autèntica invasió japonesa en un dia en què no s'han entrenat Gavi ni Rodri per precaució. Demà els dos ja estaran a disposició d'un Luis Enrique que parlarà al costat d'Unai Simón en la roda de premsa oficial prèvia a l'Espanya-Japó de dijous, les rodes de premsa demà a 2:45. Ja més tard, a la tarda, hem estat a l'estadi Al Bayt, al Països Baixos-Qatar, 2-0, victòria dels de Van Gaal, partit en supidot, al cap i a la fi, Països Baixos ha complert, amb gols de Gakpo i Frenkie de Jong, a qui podrem escoltar en declaracions a RAC1 aquesta nit, el Tu Diràs, sabrem com està i quines són les impressions de Frenkie en aquest Mundial. Països Baixos que s'enfrontarà als Estats Units després que s'hagi resolt també el grup B als vuitens de final del Mundial.
Sí, senyor Damià, doncs després tornem a connectar amb Qatar ja quan obrim tertúlia avui amb Edu Polo, company de Mundo Deportivo, Sara Jiménez de Movistar i Àlex Pintanel. Parlarem d'aquesta actualitat del Mundial i també escoltarem la conversa amb Jordi Cruyff, amb el director esportiu del Barça, durant la tertúlia d'avui al Tu Diràs. Abans, però, ens visitarà una llegenda del Palau Laurana, un dels millors jugadors de la història de la secció d'handbol del Barça. D'aquí a uns minuts, Víctor Tomàs assegut aquí a l'estudi de RAC1 abans que demà li retirin la samarreta.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Les formes diuen que cal mantenir-les, però el millor és poder sorprendre amb elles. Gaudeix ara sense terminis d'espera de l'increïble disseny subcupé de l'Audi Q3 Sportback i l'Audi Q5 Sportback, amb l'última tecnologia. Des de 490 euros al mes, amb 48 quotes amb EasyRenting i entrada des de 8.112 euros per a unitats limitades. Oferta Volkswagen Renting fins al 31 de desembre. Consulta en condicions a Audi.es. Professionals, a Bricomart sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. No veieu una eina, veieu una esmoladora angular de 900 watts. A Bricomart també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara hem canviat de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Segueix el Mundial amb Mundo Deportivo, un equip de professionals que s'hi deixaran la pell per donar-te la millor informació al minut. Enviats especials directes de tots els partits, anàlisi i opinió. Segueix-nos a través de tots els nostres canals, al diari, a la web, a les xarxes socials o al nostre canal de Twitch. Mundo Deportivo, passió pel futbol.
RAC 1. Del 20 de novembre al 18 de desembre,
The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
El Mundial de Futbol de Qatar es juga a RAC1. Viu la gran festa del futbol cada dia i cada nit a la ràdio. Tots els partits de la selecció espanyola amb Toni Clapés i l'equip del versió RAC1.
Toma! Toma, penya! És possible!
De dilluns a divendres, dos partits cada dia a RAC+1. Els caps de setmana, Superesports Especial Mundial amb partits en directe. Tota la informació, minut a minut amb els enviats especials i l'anàlisi cada jornada al Tu Diràs. El Mundial de Futbol es juga a RAC1 amb el suport de Mitsubishi Electric.
És la teva calefacció.
RAC1. Tots som u.
A RAC1, Tu Diràs. Amb Aleix Pariser.
20 minuts i arribarem a les 11 de la nit. Això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya. Tenim un molt bon menú al programa d'avui fins a la 1 de la matinada. Molts protagonistes i el primer ja s'asseu aquí a l'estudi de RAC1. Víctor de nom, Tomàs de cognom. Hola, Víctor.
Què tal? Bona nit.
Bona nit. Gràcies, per acompanyar-nos el dia abans d'aquesta retirada de la samarreta. No sé si estàs nerviós.
Gràcies a tu per convidar-me. No. Nervis, no. Tinc ganes. Tinc moltes ganes. Potser no estic nerviós perquè al final és una plaça que ja conec, no? El Palau, i que la considero casa meva, i que molta gent que estarà allà durant l'acte i molta gent de la que ho ha preparat i que ho està doncs muntant tot amb molt de carinyo, és gent que ja conec molt bé. Aleshores, ja et dic, nervis no, però tinc moltes ganes.
Saps alguna cosa del que faran? Ho has pactat amb el club o vas una mica cegues?
Només sé el que jo vaig demanar. Jo vaig demanar que m'agradaria saltar de curt, perquè jo sempre he volgut despedir-me com a jugador, no? Amb la samarreta blaugrana, amb el pantaló curt, amb les bambes, i jo volia saltar de curt, i que volia que la meva família més propera, la meva dona, els meus fills, els meus pares, doncs estiguessin a prop, o que els tingués a la vista, o que, en fi, que poguessin gaudir amb mi del moment de la penjada de samarreta.
De curt, per tant, amb el dorsal 8 a l'esquena, l'equipació actual, sí, eh?
Espero que sí.
No l'última que vas fer servir, eh?
No, l'actual. Suposo que sí.
Val.
No ho sé, és a dir, tot això no ho sé.
A veure si hi ha alguna sorpresa aquí. No, avui he vist a Barça TV, no, els mitjans del club, que has anat a fer-te fotos al mig del parquet del Palau, no?, per tu sol, amb els 69 títols, ho dic bé, que vas guanyar.
Ho dius bé.
Què, ha estat maco també això per tu, no?
Molt maco. Era una foto que jo tenia moltes ganes de fer, que és una foto que al final la recordes, no?, quan es retiren jugadors que han sigut significatius a les seccions del Barça, o ara amb el Gerard fa poc.
No, el Piqué, sí.
La foto al Camp Nou amb els seus títols, doncs era una foto que jo tenia moltes ganes de fer i que finalment doncs he pogut fer-la, he pogut gaudir-la amb la família, no? I crec que és bonic, és un record molt maco.
A més, clar, te l'has fet tu sola, vestit de curt també ja. No?
De curt, de carrer de tot,
amb tota
tot,
la família, no?
Tothom va posar molt de la seva part, va dir: Víctor, hem mogut els 69 títols fins aquí, ara ja no tenim pressa, les fotos que facin falta.
Els has comptat o no?
No els vam comptar, però per si algú s'entretén a comptar-los, ja els aviso, no n'hi ha 69 físicament. T'explico per què.
Això no m'ho esperava, eh?
Perquè la Copa del Rei, fins que no en guanyes 3, no te'n donen una físicament. Per tant, hi havia 62 físicament. Per això no feien tant de bulto.
Perdona, jo he vist la imatge a Barça TV i era espectacular. Vull dir, era mitja pista del Palau plena de títols, i tu allà al mig, primer sol, i després amb la família, no? Ha costat, però, per fer arribat aquest dia, no? No sé si en algun moment vas patir perquè no arribés aquest moment que tu et mereixies com a llegenda del Palau.
Sincerament, no. És a dir, jo sempre he tingut la confiança de que aquest dia arribaria. Al final, el president Bartomeu, quan em vaig retirar, doncs em va comunicar, o em va prometre d'alguna manera que el club faria això, i la nova junta doncs simplement van decidir com fer-ho, quins paràmetres seguir, perquè és veritat que dintre les seccions ja comença a haver-hi força de samarretes, a veure si ens quedarem sense números, no? I posar una mica d'ordre com s'havia de fer, i mai vaig pensar que no es faria, la veritat. Sempre vaig confiar en que es podria fer, i molt agraït, no?, al club, molt agraït al president, a la junta directiva, que em facin una miqueta aquest regal que per mi és tan important.
Serà el dia més emotiu de la teva carrera, o especial?
Un dels dies més emotius o més especials, segur, sí.
Val. I vindrà molta gent dels teus demà?
Pregunta-li a...
No, t'han demanat moltes entrades, amics...
El departament de protocol del club, que van bojos amb mi, pobres. En aquest sentit, vull dir públicament que agraeixo enormement al club l'esforç que està fent per fer un acte collonut, un acte que a mi m'agradi, un acte que jo em senti a gust, I en aquest aspecte totes les facilitats en tots els sentits, per tant, amb el tema entrades també se m'han posat moltes facilitats.
Vols fer una crida des d'aquí perquè la gent ompli el Palau? Jo crec que l'ompliran, no? Però és un Barça aquí, a més a més, vull dir, més enllà de la
és retirada. Crec que ja no estan a temps de comprar entrades, no? Crec que ja no estan a temps perquè, segons, bueno, he anat parlant i amb diferents departaments del club aquests dies, sembla que ja estan, bueno, que s'estan venent entrades de visibilitat reduïda, però que tota la resta ja no en queda des de fa dies.
No, és que és un partidàs, a més a més.
No? És un partidàs. És el millor partit que es pot veure en l'handbol europeu, un dels millors, és el clàssic de l'handbol europeu, i per mi és un partit doncs, que també té un significat especial. Un Barça-Kiel sempre era un partit especial.
No pots jugar ni un segon, no? Vull dir...
No. És que és una cosa que a mi ni se m'ha passat pel cap. O sigui, ni se m'ha acudit ni plantejar, perquè és que no, ni toca, ni m'hi veig, ni no.
Vale. Què recordes a les hores prèvies? No sé si et ve algú al cap o algun moment al cap, què et ve al cap en aquestes hores prèvies a un... Jo crec que és un dels instants que tot esportista d'elit desitja, no? Que és que li reconeguin la seva feina durant tants anys, la seva trajectòria, i fent aquest acte de penjar una samarreta amb el teu dorsal, no?, que quedarà allà per sempre. No sé si et ve algú al cap o alguna cosa o algun moment.
Mira, la gent que em ve al cap és molta, perquè molta gent ha participat amb la meva carrera esportiva. Primer de tot és la família. La família, que al final són els que quan les coses no són tan maques i no van tan bé, estan allà amb tu, i són els que aguanten que has d'estar fora de casa, aguanten els que t'has d'anar a dormir a tal hora, que has de menjar a tal hora i tal cosa, i després has de fer la migdiada, i no sé, ho aguanten tot. Aquests són els primers que em venen, no? La meva dona, els meus fills, després em venen els meus pares, que van fer de tot per mi quan era petit, perquè jo pogués doncs, arribar on jo volgués, i que sempre doncs, m'han seguit a tot arreu i han sigut els meus fans números 1. I després em venen molts companys, molts entrenadors, em venen molta gent al cap que ha tingut un paper significatiu dintre de la meva carrera esportiva.
I la imatge, aixecant una Champions, per exemple, et quedaries amb aquesta imatge, tu com a jugador, vull dir ja, professional?
És probablement el meu moment més dolç com a culer, com a barcelonista i com a jugador, sí.
Molt bé. T'hem preparat... hi ha un parell de sorpreses en aquesta conversa que volíem tenir avui amb el Víctor Tomàs aquí en directe al Tu Diràs, abans que demà li retiri la samarreta. T'hem preparat amb la Laia Coll un reportatge que m'agradaria que escoltéssim tant els oients com tu ara mateix, perquè no en sabies res.
No.
Confirmes?
No. Sí, confirmo.
La Laia és una apassionada del món de l'handbol, ho saps, i se l'ha currat. És un reportatge molt currat des de fa setmanes i que bàsicament és un regal per tu avui, i ja, també pels oients, evidentment, i d'alguna manera és el nostre modest i humil homenatge a la teva trajectòria. Val? No sé si et servirà d'alguna cosa, però vols que l'escoltem? Sí.
Home, i tant, no fa molta il·lusió.
El reportatge de la Laia Coll amb el muntatge impecable del nostre tècnic Joan Ferrús.
Aquesta és la història de Víctor Tomàs, del 8 del Barça d'handbol. La història del gran capità.
El Víctor va néixer el 15 de febrer del 85.
Montse González, mare.
A la clínica del Pilar. Era un nen boníssim i no donava cap problema. Després, a mesura que va anar creixent, ja es va fer un nen molt mogut. El que un nen ho feia una vegada, ell ho feia dos. O sigui, anàvem caminant pel carrer, ell anava, tornava, mama...
Va començar a jugar amb vol als 8 anys a l'escola Sagrat Cor.
Carlos Tomàs. Pare.
Ell havia anat amb mi al Palau Blaugrana a veure partits i doncs això li feia gràcia a l'handbol i li van buscar un equip perquè ell a la seva escola no hi havia handbol. Va estar 2 anys al Sagrat Cor, a continuació va estar 2 anys a la Salle Bonanova, 1 any al Safa i a partir d'aquí ja va estar després allà a Cadets, que va estar a l'Adrianenc i al Barça.
A l'estiu del 1998, amb 12 anys, Víctor Tomàs fitxa pel Barça. Era l'inici d'una de les carreres més prolífiques i llegendàries de la història del club i de l'handbol mundial.
Jo podria dir que vaig tenir la sort de descobrir Víctor Tomàs, encara que crec que a qualsevol entrenador d'handbol li hagués sigut molt fàcil descobrir Víctor Tomàs.
Àlex Barbeito.
A Barcelona ja es parlava de que hi havia un nano alaví molt bo, esquerrà, un nano ros amb el cabell llarg, molt intens, molt ràpid, i amb un esperit de lluita i amb un esperit de treball important. Vam tenir la sort d'anar al campus Lavalló Rivera i allà el vam veure amb acció i ens vam donar compte que era un jugador que tenia alguna cosa diferent, diferent, molt de talent, excepcional tècnicament.
El 6 d'abril del 2002, amb 17 anys, debuta al primer equip. Ho fa de la mà de Valero Rivera, l'entrenador que aposta per ell. Contribueix amb 3 gols a la victòria del Barça contra l'Octavio al Palau Blaugrana. Casualitats de la vida, aquell dia la porteria rival la defensava Xavi Pascual Pasqui, qui acabaria sent un dels pilars de la seva carrera.
Eren dos nens, que era ell i el Valero, que tenien la mateixa edat.
Enric Massip.
Dos extrems, un arròs a l'altre morenos, en el Zipizape, no me'n recordo que els hi deia, i que van començar a entrenar amb nosaltres. Fèiem carrera contínua i me'n recordo que els portàvem allà, que els apretàvem i deia, vinga, a córrer amb nosaltres, no?, a prop d'allà.
Sí, sí, estábamos todo el día juntos.
Valero Rivera Júnior.
Muchos, muchos años jugando juntos, en el colegio, en el Zafaorta, luego todas las categorías inferiores también, salíamos de fiesta juntos, entrenábamos juntos, todo, 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 y bueno, competíamos por a ver quién metía más goles en las categorías inferiores. Esos años fueron muy bonitos, ¿no? Porque es cuando empiezas a subir en primera división. Además, una suerte inmensa de poder hacerlo con el equipo que había, ¿no? Poder debutar con leyendas como Masip, Ortega, Joan Fernández, no, eran estrellas para nosotros y un espejo donde mirarnos.
Amb Malena Rosa i el dorsal 8 a l'esquena, ben aviat es guanya el lloc al primer equip. La temporada 2002-2003 passa a formar part dels grans, del Dream Team.
Estava superemocionat. Jo és el que recordo, que em va trucar, que estaven concentrats a l'hotel i em va dir, mama, diu, Aguijosa el tinc adormint al costat.
Lo que recuerdo de él es siempre una mirada de entre respeto y admiración que nos tenía a todos.
Rafa Guijosa.
Era un nene entrañable, la verdad es que era todo ilusión, todo corazón. Además se le veía ese punto de niño, pero ya hombre, ya demostró desde bien jovencito que se integró perfectamente en esa parte final del Dream Team y que iba a ser un líder nato.
I per endavant, 18 temporades al primer equip.
Aquells anys que agafa ell al principi és quan més exigent és tot, no? Perquè al final allà tenies una lliga molt competitiva on hi havia 4-5 equips i ell va agafar una bona formació amb aquell Dream Team, no? Amb un equip doncs, que ho guanyava tot i que era un exemple de tècnica, de tàctica, física, d'esforç en tots els sentits, d'entrega.
Víctor Tomás, este hombre con un futuro por delante impresionante. Víctor!
I jo crec que aquests valors que aquell equip doncs, que va implementar Valero, hi havia jugadors com ell, com el Valero, com el Vira Morros, els hi va anar molt bé doncs, agafar, diguéssim, aquelles bases per en el futur llaurar cada un el seu camí.
Creo que es un jugador que...
Carlos Ortega.
Que lo ha dado todo, un jugador que siente los colores del Barça a tope, ha sido capitán, ha sido un ejemplo en todos sus años de práctica deportiva y aparte de la calidad indudable que tenía, creo que estos jugadores que siempre lo dan todo y que contagian al resto, ¿no?
Pero lo dio todo desde bien joven, ¿no? Eso le llevó a, pues...
Juanín García.
A formar parte de una lista muy pequeña de grandes jugadores, leyendas de su club. No es nada fácil y lo consiguió.
Pass behind the back. Victor Tomás. Oh, that's beautiful. Rubindo tries to sidestep Souk. Ball to Victor Tomás. Waits, that's a great goal. Really clever goal.
Amb els anys es guanya l'ascendència del vestidor i el 2012 Pasqui el nomena capità del primer equip.
L'elecció del Víctor comença potser una mica més abans, no?
Xavi Pascual, Pasqui.
Quan va acabar el Barro vaig agafar el Laszlo de capità, però també vaig estar pensant en posar el Víctor. El fet de no posar el Víctor de capità va ser per una mera protecció, pensant que era bastant jove i que encara al vestidor hi havia gent bastant veterana. Quan va marxar el Laszlo estava clar que el capità tenia que ser el Víctor perquè marcava totes les pautes de lo que teníem a dintre del club, el que creiem amb l'ADN, el noi de baix, aquell nano que ha arribat fins a dalt i crec que estava destinat.
Víctor Tomàs, el capi, enviti pels amics i companys, capitaneja una de les millors èpoques del Barça d'handbol, d'un equip que va establir una dinastia única al món de l'esport, un equip que toca el cel la temporada 2014-2015.
Teníamos mucho talento.
Nicola Karabatic.
Quizás los mejores jugadores del mundo a cada puesto, pero también teníamos un equipo con una alma y que nuestra amistad y el ambiente del equipo ha sido muy importante.
La temporada perfecta, 7 títols de 7 possibles i la cirereta, Víctor Tomàs aixeca la Champions a Colònia, la seva tercera, la seva primera com a capità.
Ja arriba la copa, Víctor, eh? Vinga, va, tota una vida dedicada a aquests colors. Víctor, vinga, va, que ja és teva. Víctor, gran capità, vinga, que això ja és per tota la vida. Això ja és per sempre, ben amunt, Víctor!
El moment més especial en la seva carrera dintre del club.
Aitor Ariño.
Premi a tot el treball des de les categories inferiors i ser un referent per tot el club i per tots els esportistes que fem handbol aquí a Catalunya. És un reflexe per tots nosaltres el moment aquest on ell com a capità del Barça pot aixecar la Champions i complir el somni de tots els culers i sobretot el seu somni de ser capità del millor equip d'Europa.
Para él fue lo más grande, era primer capitán de equipo.
Daniel Saric.
Algo muy grande para él y se lo merece como capitán y como persona que jugó todos los años en Barcelona.
So Víctor Tomàs, four bread and butters.
Una de les coses que primer feia el Víctor...
Gonzalo Pérez de Vargas.
Quan arribaven jugadors nous era ajudar-los al màxim perquè s'integressin el més aviat possible. Ahir ha estat un exemple com a líder de com s'ha d'entrenar i com s'ha de jugar, donant-ho tot. Crec que ha estat molt respectat per això i per la seva manera d'ajudar.
De Víctor he aprendido muchas cosas, es un tío muy profesional.
Dicamem.
Si pase lo que pase... Era el capitán y siempre tenía la sonrisa y intentaba ayudar a todos.
Compartir habitación con Víctor es algo muy, muy, muy especial.
Jesper Nodesbo.
Yo soy muy, muy desordenado y él es muy, muy, muy ordenado.
El món de l'handbol lamenta la retirada prematura de Víctor Tomàs, el capità del Barça. Ho deixa a final de temporada per un problema cardíac, malgrat haver rebut una oferta de renovació. Li han diagnosticat un bloqueig auriculoventricular.
Se me ha detectado un problema cardíaco que se está agravando año tras año con la práctica deportiva a nivel profesional. En el caso de seguir pidiéndole a mi corazón los niveles de entrenamiento y esfuerzo que llevo haciendo desde hace 18 años, puede suponer un problema para mi salud y afectar a mi vida futura en términos de no poder llevar una vida completamente normal y hacer lo que a todo el mundo le gusta hacer. Es por este motivo, y únicamente por este motivo, por el que me veo obligado a anunciaros que me retiraré del balonmano profesional al final de esta temporada.
Ens situem al febrer del 2020, però 41 dies més tard, el món s'atura per la pandèmia del Covid-19.
Ell tenia l'esperança i pensava que iba a volver a jugar.
Hege Bolstad, dona.
Entrenaven allí cada uno en su casa, però, bueno... Yo voy a poder acabar jugando. Cada semana que pasaba decías, ostras, esto tiene mala pinta. Entonces habló de la Champions, que se iba a jugar en agosto, y dijo, vale, pues en agosto seguro que puedo jugar. Cuando se decidió que no se podía jugar en agosto y que se iba a jugar en diciembre. Quería jugar en diciembre, pero era muy difícil. Y claro, con este problema que tenía, pues no le dejaban. Y ahí entonces... Esto fue durísimo.
Sense saber-ho, el 8 de març, Víctor Tomàs havia jugat el seu últim partit, la final de la Copa del Rei que el Barça va guanyar a la Caja Mágica de Madrid davant el Benidorm.
Lo vivimos en casa, encerrados. Tampoco no tenía contacto con el exterior. Y a lo largo del tiempo, los meses, te das cuenta que, bueno, esto se acabó. Yo creo que no se dio cuenta hasta que la nueva temporada inició. Y vio que realmente él no podía estar ahí. Fueron un verano muy duro, con las dudas de, ¿ahora qué voy a hacer? Lloró mucho. Y bueno, los dos lloramos mucho juntos.
Després de 22 anys al club, 18 temporades al primer equip i 69 títols amb el Barça i 4 amb la selecció, el 8 de Víctor Tomàs ja no tornaria a córrer, a marcar gols des de l'extrem, a liderar el vestidor, a aixecar i fer vibrar el palau. Quedava prou per la història el seu palmarès, un llegat únic d'un One Club Man i d'un capità excepcional.
Però
palmarès de Víctor com a jugador del Barça són 3 Champions League, una Copa EHF, 5 Superglobs, 12 títols a Sobal, 11 Copes del Rei, 10 Copes a Sobal, una Supercopa d'Europa, 12 Supercopes d'Espanya, 6 Lligues dels Pirineus i 8 Lligues Catalanes.
Amb la selecció espanyola, el Víctor és medalla de bronze a Pequín 2008, campió del món a Espanya 2013, plata a l'Europeu de Polònia 2016 i bronze a l'Europeu de Dinamarca 2014.
Home, imagina't, jo que he sigut un seguidor del Barça de l'handbol de tota la vida, doncs veure el Víctor el que ha sigut és increïble.
Emocionada, orgullosa, molt orgullosa.
Bueno, ahora, 2 años después, ha llegado su momento, ha sido un peso, ¿no?, que ha tenido ahí durante este tiempo, y yo creo que por fin este peso ya se va y lo puedo cerrar esta etapa para poder luego decir ya está, ya se ha acabado. Muy pocos jugadores han tenido la suerte de tener una carrera como ha tenido él. Y bueno, ha sido increíble. Todo lo que él ha podido dar al club y el club dar a él es una carrera de un sueño.
Ha sigut una carrera molt exitosa.
David Barrufet.
Tots els èxits que ha aconseguit l'avalen, no? És una carrera per emmarcar, una de les carreres més exitoses de l'handbol mundial, que l'avala més també és que és una grandíssima persona, no? És un déu com a jugador i un déu com a persona. Un dels millors jugadors d'handbol de tota la història.
Víctor Tomàs és el jugador mirall de l'handbol, on tots els jugadors de la base es tindran que mirar.
Yo creo que para ser una leyenda tienes que ganar muchos títulos, por supuesto, pero lo más importante para mí, yo creo que es ser una persona extraordinaria dentro y fuera de la pista, y dar al público y a los aficionados algo más, algo extra. Eso siempre ha sido lo bueno de Víctor.
Quan arribes a l'elit no has de deixar d'en recordar-te per què has arribat, no? I com has arribat i quins han estat els teus valors perquè puguis arribar, no? I jo penso que aquest és la gran virtut del Víctor.
Todos los valores que un capitán necesita lo tenía él. El colectivo, siempre el colectivo antes de todo. Siempre ha defendido mucho los valores del club y de Cataluña también. Y aún más su calidad como jugador, que ha sido uno de los mejores extremos derechos de la historia del balonmano. Es una leyenda del club y del balonmano mundial.
I per tot això, des del 30 de novembre del 2022, el 8 de Víctor Tomàs, el 8 del Barça d'handbol, el 8 del gran capità, penjarà per sempre al Palau Blaugrana.
Ara què?
Estic molt emocionat.
Hasta jo m'estic emocionant i tot, imagina't.
Moltes gràcies a la Laia, a tots els que heu participat, a tots els que han atès una trucada i han tingut doncs uns minuts del seu temps per dedicar-me aquestes paraules. Absolutament a tots us estic molt, molt agraït, i no sé què dir, perquè després d'un homenatge com aquest estic molt emocionat, la veritat.
Sí, són més una quinzena llarga de protagonistes, tots evidentment van dir que sí a participar a aquest reportatge, que repassa una mica la teva trajectòria i moments clau, no?, i importants. No sé si no sabies res, no?, de la teva dona, dels teus pares que hi havien participat.
No sabia res. Aquests últims dies han estat participant en moltes coses, però no m'han dit res quan venia cap aquí, o sigui que ha sigut sorpresa.
M'ha fet gràcia Nodesbo dient que ets molt ordenat, no?, i que ell és molt desordenat.
Bueno, potser la meva dona té una opinió diferent que Nodesbo, que passa que Nodesbo és un autèntic desastre, és a dir, sembla que hagi caigut una bomba allà a l'habitació, i som en aquest sentit com la nit i el dia. Sí.
Parlant d'habitacions, que això de Guijosa que ha explicat a mare, el primer dia que vas a la concentració.
El primer desplaçament a Santander, vam jugar contra el mític Teca Cantàbria.
I tant.
A l'Albericia, a mi em va tocar dormir amb Rafa Hijosa, un dels meus ídols de la infància, i evidentment per mi de passar del juvenil a viatjar amb el primer equip, i ostres, que estic dormint amb el Rafa, no? Per mi va ser, no sé, va ser un impacte. Va, va ser un impacte.
No te'l vas quedar mirant dormint, no? Que és molt estrany, això.
Bueno, bueno, un ratet.
Mira, m'acompanya el Xavi Puig, també. Hola, Puig.
Hola, bona nit.
El Xavi és un gran amant de l'handbol, gran amant de l'handbol, i evidentment també del Barça, d'handbol i de la carrera de Víctor Tomàs. I ha preparat... Què has preparat, exactament? No sé, explica-ho tu mateix.
No, no, bueno, no és un gran, no és el gran invent de la ràdio. Hem preparat 8 preguntes, no? Ja que el 8 és el número que ha marcat la vida del Víctor des dels seus inicis, que va començar amb 8 anys i que per això porta el número 8 a la seva samarreta. Doncs 8 preguntes per acabar de conèixer la seva trajectòria.
Vinga, va, doncs va.
A veure, Víctor, a quina pista t'agradaria que s'assemblés al nou Palau de les que has jugat?
M'agradaria que tingués l'assistència que té el Quil i m'agradaria que tingués un ambient com el que tenia, com el que té el Vesprem o com el que tenia el Vardar, per exemple, a les seves bones èpoques.
No és una mala combinació. On t'han insultat més jugant amb vol?
M'han insultat molt a Lleó, molt. M'han insultat molt a Valladolid i m'han insultat molt a Granollers, també.
Quin va ser?
I... Sí. M'encanta.
Ho intuïa.
Això serà que... M'ha recordat a Gerard Piqué de Sinfonia, no?, para mis oídos del Bernabéu cuando me silba, eh?
Ho intuïa. Quin va ser el teu pitjor partit com a jugador del Barça?
Un partit contra l'Atleti de Madrid a casa al Palau, que si guanyàvem la Lliga i era nostra, vam acabar empatant. I jo vaig fer un partit horrorós, desastrós. Me'n recordo que li vaig demanar perdó al Pasqui i em va dir, no em tornis a demanar perdó. Si tu estàs malament i jo no et canvio, és cosa meva.
A quin porter has maleït més en els entrenaments?
A Barro l'he maleït molt. Mira el respecte que li he tingut jo al Barro durant anys i anys, que vaig estar durant molts anys llançant-li tot de mitja alçada cap a baix. Perquè la pilota no li passés res a prop del cap per no tenir, doncs, aquella responsabilitat si li donaves al cap, no? I li he tingut molt respecte, però ha sigut un porter que m'ha parat, m'ha amargat en els entrenos, sí.
Quin fitxatge et va fer més il·lusió dels que va fer el Barça mentre tu jugaves a l'equip?
Em va agradar molt el de Rutenka, el de Karabatic, el de Juanín García i el de Saric i Sigurdsson.
Perquè això hi uns faig quants, un afegit a la pregunta. És a dir, quan el Barça fitxa Karabatic, per exemple, tu com ho saps?
Jo ho sé abans. No perquè se'm consulti ni res, sinó perquè, escolta'm, això està ja tancat, bueno, i farà falta, pues, bueno, se'l coneix com és com a persona, etc, però dintre del vestidor també fa falta una feina X perquè tot quadri, no?
On es compra la resina que utilitzeu?
No tinc ni idea.
Per favor.
Home, en el Decathlon n'hi ha un tipus de resina. N'hi ha.
Però la vostra...
El que passa que hi ha diferents tipus de resina. Hi ha una que és aquest pot... Hi ha diferents tipus. Hi ha un pot groc molt mític, un altre pot verd també molt mític i un pot blanc. El pot groc és la resina més fluixa, és a dir, que tu et poses resina i al cap de... Quan la pilota et passa 3 vegades per les mans, te n'has de posar una altra vegada. La verda és un intermig i la blanca és duríssima, que és amb la que juguen els equips escandinaus, que és complicadíssim controlar la pilota amb aquesta resina.
Això és com la cera dels cabells, no?, que té diferents gradacions.
La Georgie és la més dura.
És que, bueno, mira, és que això m'agrada molt, un dubte sobre això. És impossible jugar sense resina?
Impossible.
O volien provar, no, Víctor?
Ho volen provar. És veritat que ho volen provar amb un cuir especial que enganxa, però crec
que... Però és impossible perquè et sua la mà i llavors
no,
és impossible.
És impossible perquè tu no controles la pilota, no la controles. És a dir, un cop tu t'acostumes a jugar amb resina, després no pots jugar sense, és impossible.
No, però si de petits comencéssiu a jugar sense resina, que amb la mà suada...
S'hauria de reduir el tamany de la pilota.
Ah, reduir, sí. Val. Per poder-la agafar
per
millor.
Per poder-la controlar, és a dir, hi haurien moltes coses a nivell tècnic, individual, com rosques, com forfluixos, com passades X, que no es podrien fer.
A casa no tens resina d'aquesta que deia el Puig,
no
eh?
No en tinc, no en tinc.
No, eh? A casa no, eh?
Va. La penúltima. Canviaries dues de les tres Champions per un or olímpic?
Se n'està deixant una. Aquesta és bona, perquè t'està posant en el compromís de dir ja la tens, la Champions.
Potser sí. Potser sí. Potser sí, t'ho dic amb la boca petita. No tinc massa clar.
Una però... segur. És a dir, si et dic una per un or olímpic, segur.
Una segur.
Dues, dius.
Dues, no sé què dir-te.
Ja m'estàs rebaixant el palmarès, Ja m'estàs rebaixant el palmarès.
I l'última, un racó del Palau. El teu racó del Palau.
La camilla del fisio.
Les hores que hi has passat allà, no?
A part de les hores que he passat allà doncs, fent tractament o el que fos, l'ambient que hi ha allà és un ambient de germanor, d'equip, de grup...
De confidències,
exacte.
Sí, sí.
I jo he tingut la sort de coincidir amb un crac de fisio durant pràcticament tots els meus anys, amb el Sebastià Sales. També estava per allà el doctor Gutiérrez i al final el Pablo Lescai, l'encarregat de material, i era un lloc doncs, de confiança i de seguretat.
Ets bo, punyadero? Ets bo, Puig, no? Són bones, les preguntes.
Està molt bé.
És bo, és bo.
Sí, sí.
Mira, per rematar-ho tot plegat, ja tenim per aquí els tertulians d'avui, l'Edu Polo, company de Mundo Deportivo. Hola, Edu.
Què tal? Bona nit.
L'Àlex Pintanel. Hola, Pintanel.
Què tal? Bona nit.
I des de Madrid tenim la Sara Jiménez. Hola, Sara.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. L'Edu crec que el coneixes bé, també, el Pinto.
L'Edu el conec bé, que des de que estic retirat em veu molt per la carretera de les Aigües.
Corrents.
Sí, bueno...
Jo he coincidit també, ell he estat entrenant amb Víctor Tomàs a la carretera de les Aigües.
Jo l'he vist fer més esport des de que està retirat que abans. Un dia vaig dir, escolta, tu no havies de parar pel tema del cor? No t'estàs passant, perquè l'he vist corrent, l'he vist en bici, dic, cuidado.
No pares.
Sí.
I una altra persona que coneixes bé. Estàs seguint el Mundial de Qatar o no, el futbol aquests dies, o no t'interessa molt?
Sincerament?
Sí.
No
passa res.
Res. Vaig veure una estona de l'Espanya-Alemanya. Sí. Però els Qatar-Equador no me'ls miro, no.
Van amb els peus, aquest esport.
Això ho sabem.
Coneixes bé el Damià López? L'has sentit cantant el ben amunt d'aquella Champions?
Mira, correcte.
Des de Qatar. Hola, Dami!
Què tal? Bona nit a tots.
Bona nit,
Víctor.
Què tal, Damià? Com estem? Hòstia, allà és una hora més tard encara, eh? Et fan...
Dues.
Sí.
La una de la matinada ja allà passades.
Això mai ha estat un problema pel Damià.
Però és un problema sortir per allà i trobar un lloc on et fotin una copa, eh?
Això sí.
Doncs mira, us seré francs. Aquesta nit, avui és la nit número 13, vam arribar al 17, avui he pogut veure la primera cervesa. Ho comento vaja, amb tota franquesa, perquè avui hem pogut anar a fer una volteta, avui que hem anat a cobrir el partit de les 6 de la tarda, i hem trobat un lloc, i mira que ha costat, que hem pogut anar a fer una cervesa. Vull dir que, a veure, trobar, pots trobar, costa, però ho hem aconseguit.
I una curiositat, a quant l'has pagat la cervesa?
Ara.
Sí, a 60 reals, més o menys, són uns 15 euros.
Mare meva.
Però petitó, 15 euros. Una petitona o una mitjana?
No passarem
el quinto.
Sí, que m'està escrivint el director, que no passis aquest, eh? No passis aquest tiquet. Dietes, no? Dietes, Sara, sí. Hòstia, 15 euros. Era petitona o grossa, Dami? Una mitjana o què era?
Era prou gran, però a més, jo t'explico la història molt ràpidament.
Sí.
Hem anat a passejar per una zona que és bastant luxosa, on hi ha uns quants periodistes, uns quants companys de Madrid que estan allotjats aquí, i els hi hem preguntat, no? Es diu La Perla, la zona de... que és on jo crec que viu el Valero i uns quants, el Cazorla, el Javi Martínez i uns quants exfutbolistes més que viuen per aquí, el Muniés, etcètera, no? I aleshores ens han dit que si volíem una cervesa que anéssim a un lloc en concret, i quan ens l'han posat, diguem que els gots, diguem que no eren transparents, no es veia que hi havia cervesa, no?
Clar.
O sigui que fixa't tu com és la situació.
Estil Estats Units, no? Que a vegades a les pel·lis veus que compren alcohol i porten aquella bossa de cartró, no? Una mica, perquè
infiltrada.
No? Infiltrada, sí, molt bé. Bé, li vols dir alguna cosa al Víctor? Víctor, Dami, abans d'acomiadar-lo.
Sí, jo el que sempre he pensat, perquè, bueno, el Víctor sempre hem tingut un gran tracte, no només jo, sinó tots els mitjans, això sempre ho hem explicat, sempre ens va tractar molt bé, i això enllaça amb el que jo destaco més d'ell, que més enllà de ser un gran jugador, una llegenda, etc., això ho sabem, jo crec, Víctor, que jo sempre crec que ell ha estat un gran capità del Barça, no? I això no és gens fàcil, la responsabilitat de lluir aquest braçalet, de representar el club allà on vas, i el Víctor ho sap millor que ningú, no? Però ser capità del Barça, jo considero que és per escollits, i el Víctor ho ha fet d'una manera digna i exemplar. Llavors, a banda de com a jugador ser un jugador llegendari històric i que ens ha fet gaudir a tots al màxim, no sé, Víctor, com has portat tu el fet de portar el braçalet, perquè a mi m'ha fet sempre la sensació que no és fàcil i que tu l'has portat d'una manera molt, molt digna.
Bueno, gràcies, Dami, gràcies per les paraules. Realment, aquesta sensació que tens tu és una mica com ho vaig prendre jo, no? Jo crec que si jo vaig donar el pas o l'staff va confiar en mi perquè donés el pas, no havia de canviar res del que ja estava fent, perquè al final si et donen, diguem, un premi per algo que estàs fent bé, pues continua fent-ho igual, no? I jo sempre em vaig comportar igual quan era o quan no era capità. I per mi al final, no sé, ha sigut natural, ha sigut senzill, s'ha de ser persona, s'ha de ser exemple de com t'entrenes, de com et prepares, ja no només dintre de la pista, sinó també fora, de com tractes a la gent, etc, etc. I per mi ha sigut algun natural i que no ha suposat cap esforç per mi.
Ho has lluit de conya i ho has fet de meravella. Avui ho volíem destacar en aquesta prèvia d'un dels dies més importants de la teva carrera. Així que et deixarem anar a descansar, que sí que demà serà un dia llarg i emotiu. Moltes gràcies per venir en directe. T'ho torno a reiterar, que gaudeixis demà al Palau. Nosaltres hi serem, els de RAC1, i explicarem una mica com anirà aquesta retirada de la samarreta. I molta sort en el futur, que no et fa falta perquè t'anirà molt bé, però molta sort en el futur.
Moltes gràcies a vosaltres, sempre pel tracte que heu tingut cap a mi, per l'espai que li heu donat a l'embol, i gràcies per la nit d'avui que ha sigut emocionant i especial per mi.
Et farem arribar el reportatge, eh?
Molt bé, merci.
Amb CD, en caset, o no sé com
VHS.
Ja te'l farem arribar. Vinga. Víctor Tomàs, mira, li fem un aplaudiment ja que estem aquí, Pintanel, sí, Polo, sí, sí. Xavi, vinga, va, gràcies. Víctor, sort demà.
Vinga, moltes gràcies, bona nit.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Com més desitges alguna cosa, més probabilitats tens que es compleixi. Però si el que desitges és un Audi, al Saló d'Ocasió les probabilitats es multipliquen. Del 26 de novembre al 4 de desembre, aconsegueix el teu Audi seminou amb manteniment Audi Full Drive gratuït durant 2 anys i avantatges exclusius. Només durant el Saló d'Ocasió a la Fira Barcelona de Montjuïc. Consulta'n totes les condicions a Audi.es.
Segueix el Mundial amb Mundo Deportivo. Un equip de professionals que s'hi deixaran la pell per donar-te la millor informació al minut. Enviats especials directes de tots els partits, anàlisi, opinió. Segueix-nos a través de tots els nostres canals. Al diari, a la web, a les xarxes socials o al nostre canal de Twitch. Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
A BP creiem que en mereixes més, sense més. Per això, amb el programa Mi BP, estalvia fins a 40 cèntims per litre quan repostis i gaudeix de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Vàlid en Península i Balears. Inclou la bonificació del govern. Consulta condicions a mibp.es.
A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat
16.504, 1, 6, 5, 0, 4.
Sèrie
46, 0, 4, 6.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. RAC 1.
Atenció! Ocasión Plus obre botiga Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%, tan sols fins a final de mes. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pérez.
Pedri. Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
Gourmet La Vanguardia i Torrons Vicenç et porten una selecció de 4 torrons de sabors únics per compartir aquestes festes. Crema cremada, cruixent de neules, cremós d'ametlla i el de mandarina i avellana. A més, el pack inclou un paquet de neules artesanes i de xocolata i una ampolla del Corpinat Llopart Nèctar Terrenal. Tot per només 42 euros. Compra-la a gourmetlavanguardia.com.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Nando Jubany presenten Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia. Els avis de la cuina catalana parlen amb Nando Jubany per explicar-nos l'origen d'alguns plats i curiositats poc conegudes.
Jo penso que l'escudella, en aquests moments, la societat catalana l'ha canonitzat, l'ha fet santa.
Carme Ruscalleda, Joan Roca, Oriol Castro i Eduard Xatruc del Disfrutar o els Fratelli Colombo seran alguns dels protagonistes de Mengem Cultura.
La pizza és catalana, tu lo sabes. Tu saps que la pizza la vam inventar els catalans.
Des de que vengo aquí, todo català. Hasta la pizza.
Mengem Cultura, perquè com diu Fermí Puig...
L'acte de cuinar en si mateix ja és un fet cultural.
Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb Mengem Cultura sabrem per què mengem el que mengem amb Nando Jubany.
RAC1. Tots som...
Més...
1. Torna la revolució sexual a RAC+1.
Nous capítols amb tots els secrets per gaudir d'una bona vida sexual.
Pràctiques sexuals, joguines, idees, consells, tendències...
La revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de sexe a RAC+1.
Per tenir salut i bon sexe.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
RAC+1.
Tots som...
Més...
1. Amb el suport de sexydream.es.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Nou minuts i arribarem a 11:45 de la nit. Això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya. Se'n va Víctor Tomàs, després d'aquest petit i modest homenatge que li hem volgut fer des del Tu diràs, abans que demà li retirin la samarreta. I de seguida... entrevistarem Jordi Cruyff, el director esportiu del Barça. Escoltarem la conversa que hem mantingut amb ell aquest migdia a la ciutat esportiva Joan Gamper, parlant de tota l'actualitat que envolta el mercato del primer equip del Barça masculí, el primer equip de Xavi Hernández. Tots els noms propis del mercato del mes de gener, de si el Barça podrà fitxar, no podrà fitxar, de com està el fair play, de Busquets, de la sortida de Piqué, de Balde, del possible retorn de Messi... de Frenkie de Jong, que està jugant al Mundial... de totes aquestes coses, de seguida en parlarem amb Jordi Cruyff. Però abans volem repassar l'actualitat del Mundial amb el Damià López des de Qatar, i aquí a l'estudi de RAC1, a la tertúlia amb l'Edu Polo, l'Àlex Pintanel i la Sara Jiménez. Bé, primer de tot, nois i noia, ja tenim vuitens de final definits, no? No sé què us sembla, aquest Països Baixos, Estats Units, Sara, i el Senegal, Anglaterra.
Home, jo crec que Països Baixos patirà, eh? Patirà perquè Estats Units està fent un gran Mundial. Jo crec que és una de les seleccions tapades d'aquesta Copa del Món. I bé, Anglaterra, doncs, jo crec que és una de les seleccions que més qualitat individual té, però que encara no ha acabat d'explotar, encara no ha acabat de fer aquell pas de selecció gran... I Senegal, tot i que podríem dir, escolta, sobre el paper, doncs els de Southgate tenen més probabilitats de passar a quarts, un cop es troben a vuitens de final i han demostrat que són una selecció que lluita, que és intensa, que és agressiva. A mi m'agraden els encreuaments perquè és quan pot passar qualsevol cosa. Un partit, jo que a més no he encertat ni un sol resultat del que portem de Mundial, m'espero... No, cap ni un. Sí. Vull dir de resultats exactes, eh?
Sí, és molt dur, eh?
Però també, jo ho veig interessant, aquests
encreuaments. Perdona, també fas una d'aquestes... És que aquí a RAC1 tenim una d'aquestes porres amb els companys informatius i d'esports... que hem de posar el resultat exacte. Llavors, si encertes el 0-2, per exemple, o avui, l'1-2 de l'Equador-Senegal, si l'haguessis encertat, 3 punts. Si encertes que guanya Senegal, perquè vas posar 0-1, no és el resultat exacte, no és l'1-2, però sumes un punt. També jugueu això, Sara?
Sí, Sí, sí. D'aquests, doncs, mira, poder portaria dos punts, eh? Perquè algun... De fet, el... Sí, de fet, ara no recordo quin partit vaig... Dilluns vaig fer el... Quin era?
Dilluns?
El Senegal...
Camerún, Sèrbia, Brasil...
Ah, Camerún, Sèrbia. Sí. Vaig posar un 1-1.
Sí, bé.
3-3, vale?
Bé, bé, és bo.
Vull dir... Sí, anava ben encaminada, però em falta afinar una mica.
Tu, Pindarell, què? Com estàs veient? I aquests vuitens de final que queden?
Jo estic amb la Sara que Països Baixos ho passarà malament, però no tant pel Mundial que està fent Estats Units, que també està jugant bastant bé, sinó pel Mundial que està fent l'equip de Van Gaal. Avui ha estat una miqueta millor, amb l'entrada de Memphis i amb Frenkie de Jong, que ha estat bastant millor, més a prop de l'àrea, però em sembla que és una selecció que patirà molt, i de veritat l'he vist molt poc. Avui ha estat millor, però al final està posant en context el rival que tenia davant, que possiblement Qatar hagi estat una de les seleccions, o estigui sent una de les seleccions més fluixes del Mundial. I l'altra eliminatòria sí que em sembla més igualada.
Sí?
Sí, a mi Senegal m'està agradant bastant. És veritat que Anglaterra té molt talent i molta qualitat, però Senegal està jugant bastant bé, un equip bastant físic, i crec que Anglaterra haurà de treure la seva millor versió si vol estar als quarts de final.
Edu.
Jo crec que Anglaterra passarà amb certa facilitat, serà un partit molt físic, però Anglaterra té molt bon equip i l'hem posat sempre com una de les candidates. Potser no ningú l'ha posat l'etiqueta favorita, perquè fa molts anys que Anglaterra no guanya cap gran torneig i sempre
és molt irregular, també.
Sí, però per tu és el jugador que té. I a priori ha d'arribar a estar entre els millors del torneig, i jo crec que Senegal el guanyaran bé, i jo crec que Països Baixos, com s'ha de dir ara, que jo soc dels que diu Holanda encara, a partir d'ara també hem de veure la seva millor versió. Si juga com està jugant, òbviament no arribaran enlloc, però també per el metòdic que és Van Gaal i els jugadors que té, jo crec que també ha de jugar millor, ha de fer més. Ara a poc ja entra Memphis, De Jong està, com deia l'Àlex, creixent, els hi ha sortit el capo aquest, com es digui...
Capcom, molt bé, eh?
Que
està fent un mundial...
Sí, l'hem destacat avui com l'MVP de la jornada, perquè, hosti...
Sí, i és aquí el típic jugador que... Hi ha gent que el coneix, que segueixes, però bueno, que és un nom que no tens gaire identificat, i a cop i volta en un mundial, pam, es posa de moda i és un dels jugadors de revelació del Mundial.
Un detall només, Anglaterra i Països Baixos ja van per l'altra banda del quadre, o sigui, estan en un quadre diferent, és a dir, només es podrien trobar en una final Anglaterra i els Països Baixos, perquè ens entenguem i la gent es comenci a dibuixar una mica el que és el quadre. Anglaterra i Senegal van a la banda dreta del quadre, i Països Baixos i Estats Units a la banda esquerra del quadre. Per tant, aquestes quatre seleccions només es podrien trobar en una hipotètica final.
Perdona, Aleix, per la banda dreta, aquesta que comentaves, ara mateix hi ha Anglaterra, França, Portugal, el tando també amb aquesta banda.
Sí, i al costat dels Països Baixos, Estats Units, hi pot caure l'Argentina, demà, el Brasil i Espanya. Podrien caure al costat dels Països Baixos, si queden primeres de grup. Damià, va una mica per aquí, no? Tu has estat avui veient els Països Baixos.
Perdona, Aleix, que s'havia tallat un instant la comunicació.
No, que et deia que has estat veient avui els Països Baixos, que ara dèiem que no, sí. No tenen massa clar aquesta eliminatòria amb els Estats Units aquí a la taula, si la superaran o no, i que després comentàvem ja que projectant una mica el quadre pel costat dels Països Baixos, si tot va bé, hi pot caure l'Argentina, si demà és primera de grup, Espanya i Brasil, si són primeres de grup, no?
Sí, exacte. Bé, Holanda, jo crec que amb molt poc ha quedat primera de grup. Probablement en el còmput dels 270 minuts no hagi estat la millor selecció. De fet, en el segon partit contra Ecuador, doncs els equatorians van ser millors, especialment a la segona part la selecció sud-americana hauria pogut endur-se el partit. De fet, ara doncs ja parlem de les dues que han passat, no? Però Ecuador, jo avui no he pogut veure el partit perquè estava, doncs, com saps, a l'Albaid seguint el Països Baixos Qatar, però, ostres, m'ha sorprès que el que explicava el Quim Salvador i els companys de la retransmissió, el pobre partit d'Ecuador que no ha estat a l'alçada, no? Però bé, clar, si tu analitzes Holanda, el primer partit el treu com pot contra Senegal, bé, al final, no? Contra Ecuador és superada i avui que contra Qatar, perquè Qatar no dona per més. A mi em sembla que patirà, que molt poc ha passat com a primera, però que pot tenir problemes contra Estats Units, i en canvi l'altra eliminatòria, com ara deia l'Edu, sí que em sembla que seria un gran fracàs estrepitós per a Anglaterra, encara que això és futbol i és molt igualat, però Anglaterra, que ja fa temps que ho intenta, que va arribar a semifinals de Rússia 2018 amb aquesta generació daurada de joves futbolistes, jo crec que sí que se li ha d'exigir que avanci. Efectivament, si Argentina passa com a primera, que està per veure si passa com a primera, com a segona o si no classifica, perquè demà tenim traca de la bona amb aquest Argentina-Polònia, si passés com a primera, si podríem projectar una Argentina-Holanda, Argentina-Països Baixos a quarts de final, que seria un enfrontament dels grans. Però compte, perquè a mi no m'ha agradat gens Països Baixos, haig de dir, no m'ha agradat. Em sembla un joc lent, un joc amb poc ritme, un joc pla, previsible, salvo molt a Gapco, el davanter del PSV Eindhoven, sembla un jugador, és un dimoni, un jugador que s'escapoleix de les defenses contràries, que més té rematades. A mi em sembla ara mateix l'estrella d'Holanda, junt a Frenkie de Jong, però no sé si els hi donarà. No sé si serà als Estats Units, però que es trobin un equip amb un ritme una miqueta més consistent, haurien d'acabar caient.
Avui Frenkie ha demanat el canvi, no? Com a mínim hi havia una imatge, d'Ami, no sé si ho heu vist o se li ha preguntat a Van Gaal, que es veia Daily Blind per la televisió, Daily Blind per anar amb Van Gaal demanant el canvi, assenyalant algú, i després hem vist que sortia Frenkie de Jong, i quan ha sortit el Frenkie del camp ha estat parlant amb el... Bueno, Van Gaal ha dit alguna cosa. No sé si és algun problema físic o... O no. Ni us heu fixat o no li han preguntat a Van Gaal, no sé, vull dir, per la tele la sensació que tenia alguna molèstia, potser.
Sí, se li ha pogut preguntar, de fet ara escoltarem una conversa que hem tingut amb el propi Frenkie, però a banda d'això, després s'ha quedat una estoneta allà zona mixta i ens ha dit que estava bé, que estava perfecte. I que no tindria problemes.
És que només li faltava
per
això a Països Baixos,
ja.
Perquè al mig del camp té un problema greu. De fet, Frenkie, que ha sigut el millor al mig del camp, sempre li ha acabat faltant una parella, no? Ni al primer partit ni al segon, i ara al tercer doncs gairebé ni el comptem perquè ha sigut com ha sigut, però li falta un company que acabi d'organitzar aquest ecosistema al mig del camp, perquè no acaben de funcionar i li arriben amb molta facilitat als Països Baixos.
Doncs mira, Damià, anem a escoltar aquesta conversa, perquè té molt mèrit, el Damià López, en aquestes zones mixtes en què hi ha periodistes de tot el món, i has pogut caçar Frenkie de Jong, no, Dami?
Sí, l'hem enganxat un moment per la samarreta, li hem fet una petita falta a Frenkie de Jong, però l'home ha tingut la deferència d'aturar-se, i res, hem pogut xerrar un instant amb ell, doncs, per saber que ens expliqués com es troba i quines són les seves impresiones en aquests primeros días de Mundial.
Frenkie de Jong, buenas noches. Buenas noches.
Buenas.
Bueno, felicidades, clasificados, ¿qué sensaciones hasta ahora?
Contentos, feliz por la clasificación. El objetivo era clasificar como primeros del grupo. Hemos cumplido y contento.
¿Cómo te estás sintiendo personalmente en este Mundial?
Me siento muy bien, físicamente estoy bien y toca seguir.
¿Hasta dónde puede llegar Holanda? Países Bajos, perdón.
No, Holanda está bien. El objetivo es ganar el Mundial, como muchos equipos, y vamos por eso.
Pasa por aquí tu amigo Memphis, ¿cómo le estás viendo a él?
Muy bien, físicamente está bien, ha jugado bien hoy, con mucha energía, ha creado ocasiones, y es que es muy importante para el equipo.
Y por último, Frenkie, a tus amigos de la selección española, Pedri, Gavi, todos estos chicos, ¿cómo les estás viendo?
España está muy bien, juega muy bien, son uno de los favoritos, creo, y... Si siguen así, pueden llegar lejos.
Felicidades.
Gràcies.
Molt bé, document amb molt valor, el Damià López amb Frenkie de Jong. Res, 5 preguntes, insistim, és una zona mixta amb moltíssima gent, han d'atendre molts compromisos, però el Damià ha aconseguit parlar amb Frenkie de Jong i treure-li aquestes declaracions. Diu, Holanda està bé, fins i tot allà, no? Els Països Baixos accepten, no? Que se'ls digui Holanda, també.
Clar, és que ho hem dit tota la vida. Costa molt fer el canvi. Sí. A mi em surt antinatural dir Països Baixos. A mi surt Holanda, m'hem dit sempre.
A mi em costa també el nom dels surcoreans, que tota la vida li hem dit Kangin Lee o Heung-min Son, i ara se suposa que és Lee Kangin, Son Heung-min, i quan t'acostumes a dir-ho d'una manera, ja siguin els països o els noms dels jugadors, que és molt difícil canviar.
Totalment, sí. Bé, doncs això el que deia el Frenkie de Jong, que per sort està bé, en clau Barça sobretot, ja pensant en la represa de la Lliga, que serà d'aquí a un mes torna a la Lliga de Primera Divisió. De fet, el 29 de desembre ja jugarà el Girona. El Barça espanyol no serà fins al 31, però avui, que és 29 de novembre, d'aquí a un mes clavat torna a la Lliga amb aquest partit del Girona. Dami, què més has pogut rascar en aquesta zona mixta del Països Baixos-Qatar?
Doncs mira, si et ve de gust, escoltem un crac, una estrella de futbol mundial com Van Dijk, Virgil Van Dijk. Parlant de... Ja, continuem estirant el fil, aviam què en pensa Van Dijk de Frenkie de Jong.
Frenkie is one of the best midfielders in the world and I'm very, very happy that he's in my team. And he's fantastic.
No l'hem traduït perquè crec que s'entén, no? És un dels millors migcampistes del món. Estic molt content que estigui al meu equip. És fantàstic, és el que diu Virgil van Dijk de Frenkie de Jong, que sens dubte està aguantant una mica els Països Baixos, el que dèiem, no, Àlex?
Sí, i a més avui, el fet de que Van Gaal hagi posat a De Ron, el futbolista de l'Atalanta al mig del camp, que és un jugador molt més físic, li ha guardat més la posició, ha vist un Frenkie més protegit al darrere i de fet, la millor versió del Frenkie l'hem vist avui sent protagonista i sobretot arribant molt més a l'àrea rival, que per mi és on és més perillós.
Està seguint en la bona línia de Jong, ja va acabar bé amb el Barça, jugant en la posició fins i tot de Busquets algun dia, o amb Busquets algun dia, i aquí a la selecció neerlandesa també s'està sentint molt còmode.
Sí, de la seva qualitat ningú dubta, el seu talent tampoc, i a vegades et diuen que a nivell de mentalitat s'ho ha de creure una mica més, i avui hem vist com s'ha cregut el paper de líder de la selecció, com s'ho ha de creure el Barça. Quan fa aquest pas endavant, és boníssim, és un jugador espectacular. Més enllà, si ha jugat més endavant, més endarrere, si ha un doble pivot de mig centre, d'interior, al final això és el dibuix i després sobre el camp es mou molt i és un jugador que té coses diferents, que és que la conducció que té, com va cap a dalt, com juga, és boníssim. I llavors, encara és jove, relativament jove, i si fa aquest passet endavant de creure-s'ho del tot, estem davant d'un migcampista que pot marcar una època.
Li hem preguntat, Jordi Cruyff, sobre Frenkie de Jong. Ara escoltarem què ens ha dit el director esportiu del Barça. Abans, però, mira, de la jornada d'avui, Qatar ha estat una gran decepció per vosaltres. Sara, ha estat una gran decepció el Mundial que ha fet l'anfitriona per tu o t'esperaves més?
Decepció no, perquè m'esperava que fes el que ha acabat passant. No oblidem que està aquí pel que està, precisament perquè és l'anfitriona. El nivell ha sigut baixíssim, no hi ha hagut oposició, és que no ha presentat absolutament res, ha sigut una selecció totalment prescindible, i jo sincerament sí que m'ho esperava. És veritat que en un campionat del món, en un mundial com aquest, fa llàstima, no?, que no acabin de competir algunes seleccions, que siguin partits d'aquesta manera. És que jo recordo el partit inaugural, no?, que tots estàvem una mica amb les ganes de començar el mundial, esperant un mes gairebé per endavant de futbol, i que comencés amb un Qatar-Equador i que Equador acabés guanyant aquell partit còmodament, sense haver de treballar-s'ho massa, doncs va ser bastant ridícul, i ja et dic, jo no m'he sorprès, perquè ja m'esperava que fos així, però la imatge, la veritat és que ha sigut molt, no sé, m'ha fet una mica de llàstima.
A mi sí, jo reconec que tenia certa simpatia a la selecció de Qatar, perquè la base de l'equip era la base de l'alçat de Xavi, i perquè conec des de fa més de 20 anys el seu seleccionador, que és català,
Félix Sánchez, sí,
que fa 3 anys va guanyar la Copa Àsia, guanyant a Japó, a Aràbia Saudí, a Iran, a totes les seleccions a priori molt superiors a Qatar. Qatar, per primer cop a la història, els va guanyar amb aquesta selecció que ha anat al Mundial, i jugant molt bé. I és veritat que en el moment que li va tocar Holanda, Senegal i Equador, era molt difícil passar de fase, molt, però sí que esperava que el seu nivell fos més, que s'assemblés més al nivell que tenen, que són millors del que hem vist. El primer dia, gent que els coneix van dir que no eren ells, que els jugadors de l'alçat, que tot el cos tècnic del Barça els ha conegut molt, que estaven extremadament nerviosos.
Ho va dir Félix Sánchez, el que acaba el partit. Ens ha pesat la pressió de ser els anfitrions d'aquest Mundial, de tot el que s'ha dit aquests mesos.
A Qatar fa 2 anys que pràcticament la Lliga no juga, perquè tot està centrat en la selecció. El campionat s'ha parat durant mesos perquè només prepareixin el Mundial. I els hi han fotut tanta pressió aquests anos que al final ho han acabat pagant.
Bé,
I per això sí que ha estat una decepció, perquè realment jo crec que aquesta selecció té més futbol, i la prova és aquesta, que fa 3 anys van guanyar Japó, i van guanyar Aràbia Saudí, i van guanyar aquestes seleccions que ara estan sent les revelacions, les van guanyar totes, i van guanyar la Copa Àsia.
Són l'única selecció que no ha puntuat ni puntuarà al Mundial, juntament amb Canadà, que sí que pot puntuar en l'última jornada, però és sorprenent, perquè Canadà ens ha demostrat, no?, que juga bé a futbol i que ha merescut més, no? Però el Canadà i Qatar són les úniques que estan amb 0 punts ara mateix, i Qatar ha fet un golet, com a mínim ha fet el gol de l'honor en aquest Mundial.
Sí, Qatar, jo també ho considero una decepció. De fet, és la pitjor anfitriona de la història dels Mundials, amb 0 punts de 9 possibles, i jo sobretot em va decepcionar molt en el primer partit, perquè al final jo realment, els altres dos partits, els vaig poder veure, els de Senegal, els tres de Qatar, avui tampoc m'ha semblat un desastre, i el dia de Senegal tampoc. De fet, el dia de Senegal amb Guadós tenen alguna jugada, alguna arribada per poder empatar el partit.
I una polèmica.
I una polèmica.
Que el 2-2.
Però el que sí que s'ha demostrat, i sobretot avui ho he vist, és falta de qualitat. Jo arribava a 3 quarts de camp i Bueno, és on es veu realment la qualitat dels equips, i això és, bueno, és el que li ha faltat a Qatar, però sí que és cert que ha decepció, sobretot perquè han estat molts anys preparant el seu Mundial, i al final, doncs, serà recordat doncs, pel pas aquest a ser la pitjor anfitriona de la història dels Mundials.
Negativament, sens sí, dubte, sí. No, el seu pas. Damià, avui no volíem acomiadar Qatar d'aquest Mundial que tant anem parlant, no? De la polèmica elecció, de la seu, dels drets humans i després futbolísticament de la selecció del català Félix Sánchez. I has pogut parlar amb un dels pocs jugadors que podríem entendre, no? D'aquesta selecció de Qatar.
Sí, avui tanquem aquesta participació mundialista de Qatar amb el següent personatge, amb Pedro Miguel Carvalho Deus Correia. Pedro Miguel Rorró, que és un futbolista portuguès nascut a Algueirão, a Portugal, que porta des de l'any 2011 jugant a Qatar, que per tant és internacional, nacionalitzat des de fa temps, ja porta un bon grapat de partits jugats amb la selecció de Qatar, per tant parla un portuguès perfecte, barreja d'espanyol, així que hem conversat amb ell per analitzar aquest pobre Mundial i com veu les perspectives en clau de futur de la selecció de Qatar, Pedro Miguel.
Pedro, buenas noches. Bueno, ¿qué se puede decir a la afición de Qatar y cómo os quedáis vosotros después de esos tres partidos? ¿Cómo está el equipo?
Estamos un poco tristes porque no fue el resultado que a gente quería dejar el país pronto, feliz y contento pelo menos cualificar, mas no fue posible. Agora é continuar a trabalhar, levantar a cabeça e agradecer ao público e ao país por nos dar a oportunidade de jogar este Mundial. Agora corrigir os erros, levantar a cabeça, ver o futuro, porque temos uma boa equipa, bons jovens que têm um futuro brilhante. Continuar a trabalhar, corrigir os erros. Se Deus quiser, tivermos a oportunidade de jogar o próximo Mundial, irá ser melhor.
¿Tenéis la sensación que por nivel podríais haber hecho algún punto o haber hecho alguna cosa más? Sí, que no habéis dado todo lo que podéis?
Sí, como não começamos muito bem o torneio, né? O Mundial. Houve muita pressão, a primeira vez que jogámos o Mundial não foi possível. Conseguimos uma vitória logo no início, que era o que a gente queria. E depois jogámos contra a Senegal e a Holanda, tentámos o nosso melhor, mas jogámos contra o número 8 do mundo e o campeão da África, não foi possível. A gente tentou, mas eles têm muita qualidade, muita experiência, não foi possível nem fazer um ponto. Mas agora é levantar a cabeça e continuar a trabalhar.
Decías que el objetivo es mirar hacia el futuro, hacia ese Mundial de 48 selecciones, donde vais a tener opciones de meteros, seguir mejorando, ¿no?
Sí, ahora levantar la cabeza, olhar para el futuro. Como eu falei antes, o futuro não acaba agora, né? Agora levantar a cabeça e trabalhar muito mais do que a gente trabalhou para chegar neste momento. E se Deus quiser, no futuro estamos num Mundial outra vez e fazemos melhor figura.
Por último, que os ha dicho Félix, que é de Barcelona, que é catalán, que os ha dicho o entrenador, como está o seleccionador?
Ainda não hablamos, mas...
Digo, nestes dias.
Sim, o Mr. Félix tem hablado com a gente, continuamos a trabalhar e sempre nos a dar muita força para a gente melhorar os nossos erros e corrigir os erros, sempre fala com a gente para a gente melhorar e trabalhar, nunca desistir, e ele nos dá muita força e só temos que agradecer ao Mr. Félix por nos dar a oportunidade de jogar aí, agora tentamos o melhor para a gente lhe deixar mais feliz, mas não foi possível, para continuar a trabalhar, para ver o futuro e, se Deus quiser, no Mundial outra vez fazemos outra melhor figura.
Gràcies, Pedro.
Doncs aquesta conversa de Pedro Miguel, aquest jugador nacionalitzat portuguès, nacionalitzat qatarià, que ha pogut parlar amb el Damià López per acomiadar d'aquesta manera ja Qatar.
Que em sembla que és l'únic nacionalitzat i que un dels grans debats que hi ha hagut a Qatar és tenen a la Lliga diversos brasilers que porten anys i pel temps que porten els podien haver nacionalitzat o algun africà d'aquests que el projecte Spire que portaven, però quan són tan orgullosos i tan seus i a més venint de l'èxit de la Copa Àsia van pensar que amb els seus ja tenien prou i ara se'ls ha dit, escolta, si haguessin nacionalitzat algun jugador brasiler més d'aquests que tenien la Lliga, millor ens hauria anat.
Bé, acomiadem Qatar i Equador del grup A, cap a casa, a descansar, i també l'Iran i País de Gales, Gareth Bale, pobre mundial també de Gareth Bale.
Juga a golf.
És molt pobre, eh? El mundial de Gales i de Bale, sí, molt pobre.
Sí, molt pobre. De fet, ja podríem dir que és gairebé un exfutbolista, no? També Gareth Bale, vull dir... No,
el que és... I a més, avui ha tingut una imatge molt lletja quan ha acabat el partit i s'ha confirmat l'eliminació, que ha sigut amb un company dels càmeres que habitualment quan acaben els partits entren dins del camp i van amb aquestes càmeres que van lligades a la cintura i l'ha apartat així amb la càmera, li ha fet com una empenta a la càmera perquè s'apartés, una mica com de mal perdedor.
Totalment. Bé, bon vent i Barcanova. Pel que fa a l'actualitat del Barça, clar, és que no torna cap dels jugadors. Vull dir, la resta, els 17 internacionals, 17 més 2, que ahir m'apuntaven això també, perquè Abde i Dest estan cedits i són mig del Barça. Per tant, són 17 oficials del Barça, més aquests dos, Abde i Dest. No torna ningú. De moment tots continuen vius al Mundial. Ara parlarem de demà, d'aquesta Argentina-Polònia, del partit de França també, de l'Austràlia-Dinamarca, que és un altre partidàs de demà que pot decidir el segon del grup de França. Però primer, Damià, tu que ho estàs seguint també en el dia a dia i que hem anat escoltant ja grans protagonistes que has tingut als teus micròfons de la selecció espanyola. Com està l'equip de Luis Enrique amb 8 jugadors del Barça a 48 hores aquest partit contra el Japó?
Doncs mira, et diria que l'únic que ha estat una mica tocadet a les últimes hores és Gavi, que ahir no es va entrenar, avui ho ha fet al marge, l'hem vist fent una miqueta de bici, mentre la resta doncs, ja saltaven a la gespa, s'entrenaven. Jo em fixo molt en Ansu, a l'estona que tenim accés a la premsa, doncs el veig entrenant-se bé i el mateix ritme que els companys. De cara al partit contra Japó de dijous, jo estic convençut que hi haurà molts canvis. Recordem que del partit de Costa Rica al d'Alemanya, Luis Enrique només va fer una modificació, l'entrada de Carvajal per Azpilicueta, però jo veig que, per exemple, Eric García, que no ha jugat, sí que podria tenir una opció, i que Ansu en algun moment doncs, també hauria de poder jugar. El més interessant del dia ha estat que avui a la Qatar University, on entrena Espanya, hem tingut una invasió japonesa, vaja, literal. Més de 100 periodistes japonesos, i és clar, per ells és molt important, van perdre contra Costa Rica el segon dia, però el fet d'haver guanyat contra Alemanya en el primer partit fa que, vaja, no és que ho tinguin molt bé, però depenen de si mateix, i un bon resultat contra Espanya doncs faria que Japó doncs pogués passar als vuitens de final. Ha parlat Koke, avui en sala de premsa, i el migcampista de l'Atlètic de Madrid, que de moment està veient relegat a la suplència, perquè, clar, juguen tres, que són sempre Busquets, Gavi i Pedri, però Koke, en principi, tindrà una... Jo crec que serà titular, també. Contra Japó ha tingut paraules pel futbolista canari del Barça, també una mica per Gavi, ha tingut elogis pels joves futbolistes del Barça, que són titulars a la selecció espanyola.
Que los dos hacen magia, ¿no? Están a un nivel espectacular siendo tan jóvenes, y es dar el balón y no lo pierde, ¿no? En el caso de Pedri, no sé, es espectacular. Parece que no, pero los que somos mayores también aprendemos de la gente joven. Él hace cosas que muchos no hacemos en el terreno de juego y bueno, aprender de él, ver las cosas buenas que hace y las que no hace, pues también ayudarle y bueno, es espectacular jugar al lado de Pedri.
Mamá. És una evidència el que diu Colqué, però bé, ja ens n'alegrem també que ho diguin.
No? Si diu que aprèn els dos joves, que ho faci de veritat i que n'aprengui, que té molt a aprendre de Pedri i Gavi.
Ja li ha caigut. Sara, què t'has semblat de la selecció espanyola? Què n'esperes d'aquest partit de dijous?
Home, jo no espero gaires canvis. Primer perquè Luis Enrique no acostuma a fer moltes revolucions en tornejos de tan pocs partits. I després perquè és que no està tancat, vull dir, amb un empat passa i si guanya ho farà com a primera de grup, però vaja, que s'ha d'empatar, com a mínim, ho ha de fer per passar. Per tant, no ho veig tan complicat, tan fàcil, vull dir. Però bé, m'està agradant. Jo crec que el partit entre Espanya i Alemanya va ser, si no el millor dels millors partits del Mundial, per mi el millor, per intensitat, per ritme, per qualitat que hi havia sobre la gespa, i m'està agradant com està jugant Espanya. És veritat que hi ha jugadors com Ferran, que no acaba tampoc de trobar-se còmode, quan habitualment era un jugador que el Barça no estava fi, però anava amb la selecció i marcava, no?, per exemple, i ara no està passant això. I l'altre dia se li va veure que no està amb la confiança aquella de marxar amb velocitat o amb la pilota als peus, quan encarava no se n'anava de ningú... I jo crec que Morata, ara sí, el tercer partit serà titular. Jo m'espero, per exemple, que torni Azpilicueta al lateral i Eric, perquè crec que avui Rodri no ha entrenat. Per tant, potser sí que és el moment d'Eric, però si no, jo crec que apostaria Luis Enrique per Rodri fins al final del Mundial com a central.
Jo crec que sí que... Jo estic amb el Dami, probablement crec que sí que farà... Bueno, és una carambola perquè Espanya es quedi fora, que és que Costa Rica li guanyi a Alemanya i que Espanya no guanyi, em sembla bastant complicat. I jo crec que sí que farà canvis pel futur.
Bé, podria passar que si Alemanya goleja Costa Rica i Espanya perd, també es pugui quedar fora amb la golejada d'Alemanya.
Sí, però hem de retallar 7 o 8 gols.
7 gols, sí, sí.
Entre un i altre.
Sí, sí, vull dir que si Espanya perd 3-0 i Alemanya en fot 4 o 5, podria quedar-se fora també, però és complicat. Sí,
jo crec que tenen en compte els propers partits que li esperen a Espanya, que la sensació és que pot anar avançant la competició, i tal com és Luis Enrique, no crec que Espanya es relaxi, i per tant jo crec que sí que pot fer bastants canvis pensant en el futur.
Que no me n'oblidi, abans de deixar-te opinar, Edu, en l'altre partit de dijous, en el Costa Rica-Alemanya, xiularà Stéphanie Frappart. És històric perquè serà la primera vegada que una dona, una àrbitre dona, xiula un partit oficial com a d'un mundial, com a àrbitre principal. Per tant, que quedi dit, ja sé que ho repassarem demà en la prèvia, però Stéphanie Frappart, avui s'ha sabut, xiularà l'Alemanya-Costa Rica l'altre partit del grup d'Espanya de dijous, primer cop que una dona xiula en un Mundial.
I ja que l'han portat a ella i a diverses àrbitres, està bé que les facin servir, perquè van fer molt soroll perquè havien convocat a 6 o 7 àrbitres en total, entre líniers i de més, però de moment no l'havien vist cap partit.
No, estaven d'assistents, de quarts àrbitres...
Però la primera àrbitre no havia passat i portàvem ja 2 jornades i mitja. Llavors ja està bé que aparegui. I sobre el que dèieu, jo crec que farà canvis, però tampoc tants, perquè tu vas sentint... I no, Busquets descansarà perquè està percebut. Rodri està tocat, descansarà. Gavi descansarà perquè va acabar amb un cop. Tornarà a Azpilicueta. Llavors, al final, et surt més de mig equip. I no crec, o m'estranyaria que Luis Enrique canviï més de mig equip, perquè vol mantenir la dinàmica, perquè no vol fer tants canvis, suposo, imagino, eh? I Luis Enrique va ser el primer en posar el GPS famós als entrenaments i mirar molt el tema físic des d'una mirada científica. Llavors jo crec que també es basarà molt en això, en veure com estan els jugadors, amb qui pot seguir comptant, tot i que després vinguin 3-4 partits més, tant de bo, i mirarà molt el tema físic, però tampoc es tornarà boig fent molts canvis, perquè encara que siguin caramboles, classificats encara no estan.
Ja. Demà segurament sortirem de dubtes, demà parlarem amb calma, perquè parlarà Luis Enrique en roda de premsa amb un jugador de la selecció espanyola. Sabem qui parla demà, Damià, en la prèvia?
Sí, Unai Simón, parla Luis Enrique, i Unai Simón a les 2:15, és a dir, que quan comenci el Rocamora, Luis Enrique estarà parlant, o sigui, enganxarà just en directe, al migdia. 4:15, hora a Doha, 2:15, hora a Barcelona, parlaran Luis Enrique i Unai Simón després que ho hagin fet els japonesos.
Demà estarem pendents, doncs. Boníssim. 9 minuts i la mitjanit. A la mitjanit escoltarem la conversa amb Jordi Cruyff, així ho clavarem, i rematarem la tertúlia d'avui. Abans d'aquesta conversa amb Jordi Cruyff, hem de repassar els partits que tindrem demà. Una autèntica jornada. Una jornada apassionant que viurà un duel entre Messi i Lewandowski. Ara en parlarem, deixem-ho pel final, no? Sempre el plat bo ha d'anar al final, no? Que et quedi el millor regust de boca. Deixeu-me començar pel que viurem a les 4 de la tarda, més així anirem per ordre cronològic, que és la resolució del grup D, Quim Salvador.
Sí, amb 2 partits a les 4 en punt, França-Tunísia i Dinamarca-Austràlia. França ja està classificada perquè ha guanyat els 2 partits que ha jugat, té 6 puntets i per tant s'ho pot prendre amb molta calma. El debat entorn a la selecció, la vigent campiona del món, és aquell, pots dir-li rumor o aquell rum-rum, que Karim Benzema podria tornar. Sí. Havia marxat de Qatar, va marxar de la concentració, i ara hi ha qui diu que podria tornar perquè ja està molt recuperat de la lesió muscular. Avui n'ha parlat en roda de premsa el seleccionador Didier Deschamps, que, vaja, jutgeu vosaltres mateixos, però em sembla que no ho veu massa clar.
Uau, ja no hi penso. Vaig parlar amb Karim després de marxar. Ja sabeu quina és la seva situació i el termini que té per recuperar-se. No sé on vols anar amb la teva pregunta. Només em preocupo ara dels 24 jugadors que són aquí. No penso en els que no hi són, com Kimpembe o Paul Pogba. Us deixo que en parleu, que en feu un debat, que imagineu. No comentaré coses que no afecten a la nostra vida quotidiana.
Qui concerne pas notre quotidien.
Doncs,
sembla que no, doncs.
Que es diverteix amb aquest rum-rum de Benzema. Recordem, França, que ho té fet, juga contra Tunísia, que necessita guanyar. Només té un punt i és l'única opció que té de poder classificar-se. L'altre partit, Dinamarca-Austràlia. Austràlia és la segona del grup amb 3 punts i jugarà els 8ens de final, evidentment, si guanya. I en cas d'empat, si Tunísia no guanya França. I pel que fa a Dinamarca, com Tunísia només té un punt, tots dos necessiten guanyar els respectius partits, no s'enfronten, per tant, cadascú al seu, Dinamarca contra Austràlia, Tunísia contra França, en principi més difícil. Si totes dues seleccions guanyen, empatarien a 4 punts, Es classificaria qui hagi guanyat per més gols de diferència, perquè estan empatats ara mateix amb el diferencial. I si empaten amb això, passaria Dinamarca, perquè ha marcat fins ara un gol més que Tunísia.
Aquestes són les càbales, sempre complicades. Bé, no, Sara, Àlex, Edu, donem per fet que França serà la primera, no? Com a mínim un puntet rascarà, i després és apassionant el Dinamarca-Austràlia, no?
Sí, a més perquè França és jugant a mig gas i ja li val per... Que de fet és com va guanyar el Mundial de la Rússia, que va guanyar jugant a mig gas. I l'Austràlia-Dinamarca estarà bastant bé, perquè Austràlia està jugant bastant bé i jo no donaria favorit a Dinamarca.
No, eh? No, tu, Edu?
Austràlia és sorprenent perquè és un país a priori dels no futbolístic de tradició, que els últims anys ja s'ha anat colant, picant a la porta i està jugant bé a priori, sense mirar com han jugat, dius, home, guanya Dinamarca perquè té més tradició, perquè té millors jugadors, però està sent una de les decepcions. Llavors jo crec que estaria igualadet. Si hagués d'apostar, acabaria apostant per Dinamarca, eh? Crec que els hi pot passar als australians també allò, veure's l'opció de passar. I Dinamarca, per experiència i per qualitat, hauria de ser superior, però veurem, perquè estem veient tantes sorpreses en aquest Mundial i tanta igualtat entre seleccions a priori més fortes i aquelles de països sense tanta tradició que és difícil ja fer apostes.
Tu, Sara, com ho veus?
Jo pensava que Dinamarca seria una de les revelacions del torneig o com a mínim una de les seleccions d'aquelles que faria soroll. I bé, de moment no està sent així. És una selecció amb noms molt importants, amb jugadors de molta qualitat, però té el mateix problema que els últims anys, que és que li acaba faltant un jugador a dalt, un nou, un davanter centre, que acabi de connectar amb tot el joc ofensiu que generen, perquè generen molts. És que tenen jugadors, clar, és que tenen a Eriksen, després tenen una columna molt, molt important, amb Eriksen, amb Christensen, amb Schmeichel, que és un porter que em sembla boníssim, però clar, ni Dolberg, ni Braithwaite, és que no, li falta un davanter per acabar de rematar, però jo sí que crec que la necessitat que té de guanyar doncs acabarà imposant-se a una Austràlia que sí que està fent un gran torneig.
Sí, jo també aposto. França primera, Dinamarca segona, d'aquest grup és el que a mi m'agradaria, per exemple. Recordem que d'aquest grup, d'aquí passi, entre França, Austràlia i Dinamarca, es creuen a vuitens de final amb el grup de l'Argentina. En un minut en parlem, aquí al Tu Diràs.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser. Un quadre mèdic amb més de 40.000 professionals?
Per descomptat.
Sense copagaments ni llistes d'espera?
Òbviament.
Amb orientació mèdica telefònica?
I tant.
I sense ànim de lucre?
Naturalment. Uneix-te a Previsora General, la mutualitat sense ànim de lucre que et cuida sense fer negoci amb la teva salut. Des de només 38 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Professionals, a Bricomar sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. On uns hi veuen només una paret, vosaltres hi veieu cada tipus de placa de guix laminat. A Bricomar també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara canviem de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
RAC més 1
presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantenir fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical, per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC més 1. Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
Vinga, va, Abans d'escoltar la conversa amb Jordi Cruyff, interessantíssima, amb el director esportiu del Barça, rematarem l'actualitat del Mundial amb aquesta prèvia de l'Argentina-Polònia que s'està mirant el Joan Camí. Joan, què en destaques?
Sí, bona nit, Aleix. Doncs això, que Argentina jugarà demà contra Polònia, duel de líder i segon. Els argentins tenen un punt menys que la selecció de Lewandowski, Polònia 4, Argentina 3. Aràbia Saudita és tercera, també amb 3 punts. Cada guanya Mèxic per classificar-se pels vuitens, i els del Tata Martino tenen un punt, són coers, i també els val només amb la victòria, i espera, evidentment, el que passi en aquest duel entre Argentina i Polònia. Comencem per Argentina. Diu Scaloni que s'espera que Polònia canviï coses per enfrontar-se contra ells.
Pero Polonia tiene una buena idea de juego y en sus propios 11 jugadores pueden cambiar en un partido. Pueden jugar con línea de 4, pueden jugar con línea de 5, no hace falta el rival que tenga enfrente para que lo hagan. De hecho, en los últimos dos partidos han hecho unos leves cambios. Pero sí creo que bueno, al enfrentar a Argentina siempre, o casi siempre ha pasado, por no decir el 100% de las veces, que el rival que ha jugado el partido anterior, cuando juega con nosotros, juega de otra manera.
També li han preguntat, evidentment, per Lewandowski. ¿Arriba en un millor moment que Messi?
Y la pregunta es un poco tramposa, que si tiene el nivel de Leo. Yo creo que hay que disfrutarlo, tan bueno que es, no necesitamos que compararlo con los demás, que lo disfrutemos y nada más, las comparaciones no sirven.
Scaloni té tota la plantilla disponible. En l'altre partit de la jornada, Mèxic juga contra l'Aràbia Saudita. El Tata Martino és optimista.
Si tenemos la posibilidad de ganar nuestro partido, los resultados de Polonia y Argentina lo podemos aprovechar. Así que, a diferencia de otras selecciones que lamentablemente no han podido llegar con posibilidades al tercer partido, nosotros tenemos las nuestras.
És optimista. Tata Martino ho té complicat, això sí, i també s'ha mullat sobre quina és la selecció favorita per guanyar el Mundial.
España es el candidato para mí, y es la que propone, independientemente que hay muchas selecciones que...